L'hora dels selenites. Avui ens visita una selenita que viu a Marratxinat, a una casa de pedra que va aixecar ell mateix als 23 anys. Se sent agermanat amb els qui comparteixen la passió de l'aprenentatge infinit, siguin de l'indret que siguin. La seva religió és l'ètica i només passa comptes amb ell mateix i diu també amb Hisenda. Creu fermament en la meritocràcia i el treball ben fet. Els estudis han estat totalment frustrats i ha hagut de crear els seus propis continguts. Treballa de webmaster, mestre de taller i director del seu projecte, també d'investigació d'història de la construcció i tècniques de sostenibilitat i més de més i, també és escultor i restaurador. Té parella i no té fills. Creu que a la vida s'ha d'intentar fer el que a un li agrada fer. En el seu cas, aixecar un centre de construcció sostenible a Mallorca. I com a resultat, aprendre i esforçar-se per millorar. El seu desig és ser part d'una massa crítica de bons mestres d'obra i fer 2 cèntims per la construcció sostenible i la terra. El nostre convidat d'avui, Miquel Ramis, li agrada, ens explicarà per què, la sintonia d'un programa de televisió mític, La Clave. Miquel Ramis, bon vespre.
Bon vespre.
Per què aquesta sintonia? Què crec que és d'en Carmelo Bernahola, si, no tinc, si mal no record?
La clave correspon a una època marcada per l'aprenentatge d'idiomes. Vaig estudiar anglès, francès, alemany, i me'n vaig donar compte de que darrere la barrera que hi ha en l'esforç d'aprendre un idioma nou, llavors hi ha la recompensa, que hi ha un món nou. I a la clave hi havia tota una sèrie de personatges que venien en traducció simultània, que t'obrien un món d'idees, perquè un temps que aquí està tot bastant restringit i limitat, tenien idees fresques de fora, i te'n donaves compte que hi havia coses i passaven coses de fora, no? I per això sempre tenc aquest record.
Però a més d'aquesta sintonia, que no només és la sintonia, sinó que admiració cap a una manera de fer televisió i de fer informació, també li agrada molt la música d'un grup, Clannad, que és un grup també molt, molt interessant, sobretot un tema molt conegut, perquè també servia de sintonia a un programa de ràdio, Diagos 3, que era aquella cançó Harry's Game, de Clannad. Fons aquest tema de Clannad. Senyor Ramis, si hem de parlar de pedres, hauria d'haver triat tal vegada Like a Rolling Stone, no li sembla?
Sí, el que passa que Rolling Stones vol dir literalment canta rodada, però realment vol dir bala perdida. Així,
de fet, hi ha una dita mallorquina que diu: no te fies d'home roig, de caca no lladra, ni de pedra redona.
Ni de pedra redona. Les pedres redones fan que els marges se caiguin.
Les pedres parlen?
Sí, les pedres parlen si un sap entendre i coneix el seu idioma. Pràcticament totes les històries de la construcció estan escrites en pedra, però han perdut les claus d'aquest idioma. I així com s'estudia un idioma estranger, pues també s'ha de recuperar l'aprenentatge del llenguatge de les pedres.
Què li diuen a vostè les pedres?
Me diuen de que hi ha hagut 4.000 anys d'història de la construcció. Hi ha solucions tècniques escrites en pedra per tots els problemes que poden tenir a l'actualitat i en el futur, i en canvi ens centram en un curtíssim període de 100 anys, que és el període de ciment Portland i el ferro. Per tant, és quan tenia un gran tresor en el passat i no utilitzen-lo, no aprofiten-lo.
L'altre dia hi havia en Joan Roc ja parlava fa una estona del País, hi havia un còmic, però no era còmic, però no tenia res de Riaia, feia pensar el Roto, hi havia un home amb una pedra que deia: les lapidacions són de la cultura de l'edat de pedra. Estava ben dit pensar que en sa pedra se pot fer també aquestes barbaritats, no? Dins cada tros de marbre hi poden trobar un David de Miguel Àngel.
Totes les figures del món estan dins les pedres, el que passa és que s'ha de saber treure-les. La pedra és un exercici dur, perquè és un material exigent, no te permet ser ro. De fet, hi ha una llegenda urbana que diu que existeix una la tecla de desfer de l'ordinador, però jo no l'he trobada mai. No te pots equivocar. Però en el mateix temps que un modifica la pedra el modifica un, i el fa més pacient, més tranquil, i el fa el du en bona sintonia amb la natura.
Per cert, parlant de pedres i de David, David matà Goliat amb una pedra.
Amb una pedra. I amb intel·ligència.
Ah, tuixer. Com es passa de dirigir projectes TIC, que vostè feia en els seus inicis, a fundar una associació sense ànim de guany?
Bueno, passa precisament de la constatació de que hi ha hagut una innovació amb una quantitat immensa de camps, però, en canvi, en el món de la construcció, pràcticament funcionant com fa 4.000 anys, posant una totxana damunt una altra totxana i una pedra damunt una altra pedra. Hi ha poca innovació i poca millora dins aquest àmbit. I trobava que era necessari fer un esforç, encara que fos humil i personal, en què aconseguir aquest potencial que existeix de millora, però que ningú pareix massa interessat en utilitzar.
Vostè coneix molt bé el món d'internet.
Sí.
Què té la pedra de virtual?
Què té la pedra de virtual? És una pregunta difícil. La pedra no té gens de virtual. És concreta, pesada, dura i amb una falsa sensació d'eternitat, perquè realment és molt fràgil, no? Però sí sé el que té internet. Que té internet és un futur per al món de la pedra i per al món de tots aquests oficis que en principi pareix que han d'estar arrasats pel món contemporani, pel món modern, que diguem.
Vostè ha preparat cursos que combinen picapedreria, escultura clàssica, construcció tradicional i bioclimàtica. Vostè vol aconseguir dins una mateixa persona, Miquel Àngel, Leonardo i Bernini.
Sí.
No, és possible?
No m'hi pas per poc, sí. Crec que és possible, perquè el potencial del ser humà és immens i tenim un sistema educatiu que fomenta el monocultiu. És a dir, nosaltres tenim una allau de possibilitats dins nosaltres, però el nostre sistema educatiu, que a més correspon al segle de nou, no correspon a la nostra època, va ser dissenyat fa un segle per unes necessitats concretes, i fa aquest monocultiu i per tant desperdicia una sèrie de potencials innats que tenim dins cada un. I en aquest sentit, pues, tenim la possibilitat d'extreure aquest potencial. I quan s'extreu aquest potencial, te'n dones compte que les habilitats que són necessàries per fer feina, per desenvolupar una activitat, com per exemple sigui l'escultura, llavors és quan tu n'has d'aplicar aquests coneixements a fer una construcció d'una casa o d'una volta o d'un arc, és molt senzill i fa falta molt poca cosa per fer la transició d'un ofici, diguem, a l'altre. Per tant, no se tracta d'aprendre tres oficis, sinó d'aprendre un ofici que ja té el germe del 80% dels altres oficis que s'aprenen consecutivament. Això ve de la meva experiència personal de l'estudi d'idiomes, que el primer idioma sempre és molt difícil. El segon idioma, ja tens una sèrie de paraules que te pots aferrar, tens unes àncores. El tercer idioma és més senzill, el quart idioma és més senzill. Per tant, no se tracta d'aprendre quatre idiomes, se tracta d'aprendre-ne un de bé i els altres ja només has d'aprendre un 70%, l'altre és un 50% i l'altre és un 30%.
Està bé, això.
Les estructures comunes, creus lingüistes,
sí.
Són això.
Clar.
Parlava d'arcs. L'arc és un dels grans invents de l'home?
Sí, l'arc és la matèria que se venç a si mateixa. la lluita contra la gravetat que se guanya en la intel·ligència de la persona, no?
Què li dona el treball en pedra que no li donen altres feines?
Me dona la tranquil·litat, per una banda, de fer una cosa que te du en sintonia amb la natura, que te dona una pau interior, i en el mateix temps te dona una reconnexió en el nostre passat, a la nostra terra, a la nostra cultura, perquè me sent reconnectat, me sent en sintonia amb aquests vells mestres d'obra que durant aquests 4.000 anys han passat lenta i amb molta cura els coneixements de pares a fills, de mestres a alumnes, no? I jo me sent part d'aquesta tradició, d'aquesta nissaga.
La paret seca és art?
La paret seca és un dels miracles més desconeguts de les Illes Balears. Poca gent sap que nosaltres tenim, a Balears, a Mallorca, tenim una de les tècniques de paret seca més desenvolupades i més sofisticades del món. De fet, precisament nosaltres organitzem un taller internacional de paret seca cada any, ho fem allà, en l'Ajuntament. Ara precisament n'estem fent un, hem fet un al principi d'estiu, ara en fem un altre, i ve gent de diferents països perquè se sorprenen molt que existeix una tècnica de col·locar pedra en la qual les pedres no se posen com a les totxanes, horitzontalment, unes damunt les altres, sinó que se posen en diagonal a 45 graus i inclús les pedres se posen altres verticalment. Aquesta disposició el que ens permet és que quan hi ha els inevitables moviments de terreny, la paret se va adaptant en el moviment de l'orografia, però aquesta disposició són com si fossin falques que se torna a retensar la paret i no s'afluixa com una paret de totxana que quedaria desfeta, sinó que se torna a retensar i torna a retenir la força que la permet suportar els pas dels temps.
No és el mateix posar pedres que saber-les posar?
No, de cap manera.
Com han canviat les seves mans, senyor Ramis, des de que se dedicava a coses més diguem-ne ortodoxes en quant a sí, no sé si dir-ho, no sé de quina manera dir-ho, però vostè se dedicava més a explicar tècniques TIC,
marketing
i aquestes coses. Com han canviat les seves mans?
No han canviat molt, perquè jo he fet un viatge d'anada i tornada. La meva família és de Picapredés i jo en els 16 anys vaig fer el meu primer disseny en pedra i en els 23 anys vaig fer la meva. Per tant, jo sempre he fet feina en les mans. I, per altra cosa, sempre faig feina en les meves ulleres de seguretat, en els meus guants, i no tens les mans excessivament castigades.
El meravellen les piràmides?
Sí, és una prosa, però no tant com a prosa tècnica de construcció d'un monument extraordinari, sinó jo el que me meravella és el tema de la logística. Neròdot diu que les piràmides s'han construït amb 200.000 homes durant 20 anys. Si agafes una calculadora i fas dos números, resulta que això significa una pedra de 2,5 tones de pes mig cada 5 minuts. Això, el tema no és col·loca-les, és qui els du, qui els entrega cada 5 minuts. És una feina logística impressionant, complexíssima. I a la part central de la piràmid, a la cambra del rei, existeixen està construïda amb unes parets de blocs de granit d'Assuan, de 600 quilòmetres riu amunt, que pesen 50 tones cada una. Com els varen dur, com els varen rebessar de la pedrera, com els varen dur a través del riu i com els varen pujar fins allà alt.
Sona de fons a l'Esther Fraser, Lacey with the Golden Hair, un altre dels temes que ho està triat. El pot justificar, aquesta tria?
Sí, la música irlandesa, o la música celta, o la música New Age, és una música que, precisament d'aquest tema, d'aquesta època de Clannad i de Diàlegos 3, me recorda que passam d'aquest coneixement que te dona aquest convidat de la clave, amb aquesta intel·ligència, amb aquestes idees que venen de fora, passam a una altra època on veiem el resultat de lo que és el mestissatge. És a dir, totes aquestes músiques són un mestissatge entre músiques tradicionals i instruments i idees contemporànies, no? I lo que vaig aprendre en aquesta època de Diàlegos 3 era que se podia ser creatiu i se mescla, enriquia el resultat final. I per tant, també vaig aprendre que se passava d'una època com la clave, que simplement ens limitàvem a escoltar el que una gent molt intel·ligent ens ensenyava, i passàvem una època de, on ja veiem projectes personals i que la gent ja estava treballant per si mateix i estava ja generant projectes propis.
Seguim parlant amb Miquel Ramis i de fons aquesta cançó, aquest tema musical de les Der Fraser. Perquè el senyor Ramis també ha triat una sintonia que ara escoltarem i mos explicarà una mica aquesta tria i què representa aquesta sintonia.
Aquesta sintonia la conec molt bé i representa aquesta tercera època en la qual pràcticament encara m'hi trobo ara, i és la sintonia d'un projecte de polinització d'idees que se diu TED.com, que és accessible per tothom a internet i té de més 700 vídeos, per tant ja l'hauré escoltat unes 600 vegades, de projectes personals narrats durant un límit de 20 minuts pels propis autors d'aquests projectes. Són projectes d'èxit. Tots els projectes, en els primers 5 minuts, un escolta i diu això és impossible de fer, però llavors va demostrant que sí, que se poden fer. I per tant estem passant de projectes que són teòrics, de la clave, a projectes personals que estan a la fase de Diàlegos 3, i ara ja estem passant a idees i projectes que ja són col·lectius, són exitosos i estan narrats en la passió de l'autor, en les ganes i la força que té la persona que primer els va somiar, després els va implementar i després va aconseguir l'èxit.
Me recorda, això que vostè diu, me recorda que assegut en aquesta mateixa taula fa un parell d'anys amb Ferran Aguiló, l'escultor, li varen demanar què hi ha més fort que la pedra. I ell sap què va contestar? Diu la voluntat humana.
Sí.
Estaria una mica enllaçat amb això que vostè diu, no? Que un projecte pot ser utòpic, però si la voluntat humana és darrere, és més fort que la pedra.
Sí, jo crec que estem fermats per aquesta educació que tenim tan restrictiva. Hi ha una frase que diu que si no actues com penses, acabaràs pensant com actues. Per tant, un ha d'estar sempre a l'aguait i intentar no tenir aquella tabula rasa, aquesta imatge fresca i clara per poder percebre la realitat i no deixes-se dormir.
L'església és tan forta perquè està edificada sobre una pedra? Tu ets Petrus?
Sí, completament forta. És la multinacional més antiga del món.
La fortalesa li dona la pedra.
Sí, i la intel·ligència també.
Parlant d'esglésies i catedrals, algú ha dit que les pedres de les catedrals amaguen signes que només els iniciàtics coneixen.
Sí.
Això és cert.
La catedral és com una ceba. Tenim una primera capa que és l'impressió d'aquell senyor que ve d'un poble petit, a l'edat mitjana, arriba a una gran ciutat, entra una catedral, vol aquest edifici, amb un altari que no està acostumat a veure-la, entra de dins i comença a veure una llau de llum que li entra per tots els costats i cau de genolls i diu, lo que me digueu, queda estorat, no? Aquesta és la primera impressió. Llavors se comença a fixar que hi ha una sèrie d'una imaginària religiosa i comença a reconèixer que aquesta és Sant Pere, aquesta és Sant Joan, això és la Verge, que hi ha una iconografia allà que ell la pot reconèixer. Això és la famosa Bíblia en pedra, no? Que és que s'utilitzava per una gent, bàsicament, que no sabia llegir. Però llavors se'n va donar compte, evidentment ja estem a una quantitat de gent molt més petita, que hi ha una sèrie de posicions determinades, com per exemple a una altària determinada a la finestra hi ha una imatge que se posa a la mà en el cor, la Sagrada Cor de Jesús, per exemple, i si un agafa el plànol de la catedral, veu que el plànol de la catedral, si el comparam amb un home que està tombat, aquesta estàtua està situada a l'altària on estaria el cos d'una persona. És a dir, que la catedral també està feta a imatge humana i es creuer són els braços de la persona, no? I finalment, d'aquell reconeixement que hi havia, com per exemple un Sant Cristòfol, que és una persona que és una imatge que tothom coneix, que està duent el nin Jesús i travessa un torrent, pues, un hermètic o un iniciat en alquímia sap que l'element que te transmuta això és el mercuri, i el símbol del mercuri està dissimulat en el Sant Cristòfol, és el transportador. Per tant, són una capa, una sèrie de capes de ceba, que cada vegada hi ha menys gent que és capaç de llegir la capa interior. Fins que només un poc iniciat saben llegir la darrera.
Què queda per innovar dins aquest món de la pedra, dins del seu món?
Tot. Està tot obert. A dir, estem literalment encara mos trobem a l'edat de pedra. com he dit abans, duim 4.000 anys de construcció i encara estem construint a l'antiga. Hi ha tantes coses per innovar i tantes coses per millorar que no acabarem mai.
Tenim pedra de qualitat a les Illes Balears?
Molt bona. Tenim les pedres de Binissalem, que són unes calises marmòries. Tenim tots els tipus de maressos, les pedres de Santanyí, de Felanitx, i llavors hi ha pedres que no són comercials però tenen molt bona qualitat, que són, unes estan mitges veïdes i altres són molt poc conegudes, com la pedra vellanada de Solleric, que la trobareu perquè la trobareu en les columnes del Palau Solleric dins el pati. Són unes pedres excepcionals.
I a Menorca, perdona, també a Menorca, aquelles pedreres, no? També no hi havia unes...
Sí, les pedreres de Espaiat
Atlítica. A part de Mallorca, sí.
I quan se restaura el patrimoni, se respeta la pedra?
No. Aquí m'ho dona per un altre programa. Però sí, la majoria de restauracions se fan en morters de restauro i no se restauren els materials originals. Aquests morters de restauro tenen una gran quantitat de materials plàstics i el que fa és que aquestes restauracions amb el temps muten de color, perquè no segueixen l'evolució d'un material natural com la pedra.
Sants i sons.
I com sempre acabem el programa demanant al nostre convidat que ens doni una recomanació, un consell per viure més bé i també una música que ens ajudi en aquest viure bé, tant en el sentit físic com en l'espiritual.
Bueno, música seria My Mother's Voice, que està dins un CD que és una col·lecció de piano d'una editorial mítica que és Windham Hill Records, de molt grans records per tothom, i bueno, el consell és simplement escoltar aquest tipus de música i ser conscient de que és possible reconnectar amb la terra
i tocar pedra
i tocar mare.
Miquel Ramis, ha estat un plaer que compartir amb vostè aquest primer programa de la temporada.
Ja, encantat en poder encetar aquesta pedrera amb altres.
Què serà de les pedreres de les Illes Balears?
No ho sé, el que sé és el que se podria ser. Podrien ser reciclades i podrien ser activades amb una quantitat de coses tan insòlites com, per exemple, situar tota aquesta joventut que necessita fer botelló, allà els pot fer tot el rol que vulgui i no hi ha cap problema.
Però faríem mal, el millor a la paret seca.
A la paret seca.
I faríem molt bé, no?
No seria seca, ja no paret.
Que no seria tan seca aquesta paret, segons en Joan Roca. Miquel Ramis, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies, amics, per escoltar-nos. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Us deixem amb el nou programa del nostre amic, i d'aquí li desitjam molta de sort, Benet Oliver. Tornarem demà després de les notícies de les 9 del vespre. Bona nit.